A la butaca d'Einstein avui continuem explorant l'espai exterior, continuem mirant cap a la Lluna, cap a Mart i cap a la resta del sistema solar i més enllà que tenim damunt de casa nostra. I ho fem amb Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Pau, benvingut.
Bon dia.
Parlàvem de la Lluna, de Mart. Vas estar comentant, Pau, el fet que Mart ens pot semblar, perquè sentim molts titulars, que és com el lloc on hem d'anar a colonitzar, però que realment té unes dificultats bastant grans per poder-hi viure. M'agradaria avui que tornar a la Lluna, perquè després de la carrera espacial dels anys 60, que hi va haver-hi, que va quedar com més aturat, ara tornem a tenir una missió a la Lluna, la missió Artemis, si no vaig errada.
Correcte,
Pau.
Sí, sí.
Per tant, tornem a la Lluna amb quins objectius i una mica com s'està preparant aquesta missió?
Ara, evidentment, els objectius són diferents. Ara no anem a buscar pedres ni res similar, que era una cosa que amb les missions Apollo quedava molt palesa. Es volia extraure molt de substrat per veure, doncs, primer per demostrar que s'havia arribat a la Lluna i, segon, per veure realment quina era la composició del substrat lunar. Ara tenim molt més clar com és la Lluna, perquè doncs, al llarg dels anys s'hi han enviat més sondes robòtiques, s'han fet estudis que tant han baixat com han estat orbitant. Així que ara l'objectiu és començar a posar la primera pedra d'allò que serà la base lunar. Construir aquesta base lunar requereix, com dèiem, experimentar. I experimentar, per començar, voldrà dir veure quin és el màxim de temps que podem mantenir persones a la Lluna, en quines condicions, què han de fer per, doncs, per tenir subministraments, per aprofitar els recursos. Sobretot, jo crec que el més important és això últim, aprofitar els recursos.
Ai, quins recursos hi ha a la Lluna? Perquè aigua no n'hi ha. O que
no són els recursos que trobis, sinó els recursos que portis.
Ah, d'acord.
Això és l'important. Sí, a la Lluna no hi ha res, com bé has assenyalat, i és per sobreviure. Si tu vas allà, si dient, sense res, amb una maca de butxaca, no trobaràs res que t'ajudi.
Res.
Has de portar tu tot un conjunt de vestiments que t'han de servir. El primer, aigua.
Això clar, per començar. Que és bàsica.
Però clar, ens posarem ja no en restriccions de sequera extrema. No estem parlant de sequera, estem parlant de recursos finits. No de que, bueno, ja plourà. No plourà. L'aigua és la que és. I com la maximitzem? Doncs haurem de trobar alguna manera de filtrar l'orina, retransformar-la en aigua, la suor. Ara penso en la pel·lícula Dune,
sí,
per exemple. El destí al cos, el tratge aquest que porten, que bueno, el llibre ho explica millor, no? Que com els fremens l'aprofiten per aprofitar tota la humitat del cos i no perdre ni una mica. No és una tonteria, la Lluna podria ser una cosa així. No pel fet de que anem pel desert i sigui tot molt sec, sinó pel fet de que senzillament no hi ha més aigua.
Clar, i a més, Pau, si s'acaba l'aigua allà, portar-la tampoc és qüestió de 24 hores. És
no.
a dir, transportar, no? Això ho havíem parlat en l'anterior capítol, no? Transportar coses, avui en dia, tampoc es fa d'una manera tan ràpida. Ara la mateixa Estació Espacial Internacional, quan hi ha hagut algun problema, diu, bueno, no, vindran 6 mesos més tard. Dius, bueno, no, 6 mesos
quan
més tard
poden,
no són 2
perquè,
dies.
És que, clar, cal pensar quin és el cost de llançar un coet. Quin és el cost d'emplenar el dipòsit perquè surti a la Terra i porti aquests materials o a l'estació espacial, o ja no parlem de la Lluna. Ens estem anant a costos de molts, molts, molts milions d'euros. Si tu mires el preu per litre d'aigua, vull dir,
surt una mica car.
Surt una mica car. Llavors, més que reabastir, jo crec que serà intentar trobar els límits i després dir, torneu. No hem pogut més que això? Ok. Un altre tema important és gestió de residus. Perquè reciclar agafa tota una nova dimensió allà. Materials que tens i que tinguin un ús potencial en un futur s'han de mantenir de manera que aquest ús potencial en el futur no es malmeti. M'explico, si jo tinc una caixa amb la que en un futur podré fer, jo què sé, una coberta per una roda, ja me'n puc cuidar de no estripar-la, aquesta caixa, o de no trencar-la. He de mantenir-ho tot en les millors condicions possible, tot guardat de manera que em pugui servir en un futur. I sobretot, també necessitarem oxigen.
Bàsic.
Bàsic.
Clar.
Transportar oxigen no és fàcil. L'oxigen és molt volàtil. Reacciona amb quasi tot. I la reacció directa amb l'oxigen és la combustió. Que les coses es cremin.
Clar.
Llavors, Com
de cop
ho
i volta,
fer?
Pau, ara sembla molt més complicat.
No, és que
és que ens pensaríem.
És una història, és una història. Llavors, hem de generar, per començar, vivendes que siguin energèticament eficients.
Uh-huh.
Un altre tema, l'energia. Imagina't, és que encara no m'ho obert ni la llauna. Energèticament eficients, que puguin depurar, mantenir i tenir pèrdues mínimes d'oxigen. Que potencialment puguin retransformar el diòxid de carboni que s'emet en els processos biològics en oxigen i altres residus derivats del carboni.
I tema gravetat?
Tema gravetat, clar, és un limitant, però a la Lluna ja no l'anem a poblar. L'anem a visitar, uh-huh. Anem a fer una feina, però entenem que quan estem a la Lluna no vivim a la Lluna, vivim a la Terra. Vivim a la Terra i anem a fer activitat a la Lluna. Aquí la gravetat és un problema. Sí, però no tant. No tant perquè la majoria del meu temps, perquè la meva salut sigui correcta, l'he de passar a la Terra. Així que això ens ho podem treure una mica fal·laciosament, no? Diguem, l'argument aquest de no, és que no estic vivint a la Lluna, estic vivint a la Terra.
Perquè, Pau, la gravetat la podem crear?
No.
És a dir, el que veiem en les pel·lícules que sembla tan normal de cop i volta hi ha gravetat zero i de cop i volta creem una gravetat artificial.
Vale, a veure, matís.
És a dir, podríem crear una vivenda amb una gravetat artificial?
No podem crear gravetat com a tal. Podem crear coses que facin el mateix efecte de la gravetat. L'acceleració centrípeta. Si jo... O sigui, penseu en la típica tracció de fira que està girant i que tu et quedes enganxat a la paret.
Sí, sí, sí.
Això és efectes pràctics com una gravetat. No és gravetat perquè l'origen és diferent i perquè la manera com tu interactues amb aquesta força és diferent. Però és el màxim que podríem fer. Una centrifugadora.
No seria molt pràctic, però en aquest sentit...
Sí i no. És a dir, si tu tens una nau espacial que ha de viatjar per l'espai i ha de ser un viatge 8 mesos, més et val que sigui una centrifugadora. Més et val perquè, si no, mataràs els astronautes de dintre. Almenys un mòdul que estigui girant i pugui donar als astronautes la sensació de gravetat de 9,8 metres segon al quadrat, que giri a una velocitat que ens generi aquesta acceleració.
Que és el que veiem a les pel·lícules.
Que és el que veiem a les pel·lícules i això és perfectament possible. Això, cap problema. Generar gravetat... tipus, activant els motors de gravetat.
Exacte.
I que cau tot a terra.
No. Això no, eh?
Això no.
D'acord.
Això és fruit de la ciència-ficció, perquè, clar, si hauríem de tenir cossos molt massius que poguessin generar aquests camps gravitatoris. Recordeu que les conseqüències de la relativitat general, tot allò que havíem parlat, de que quan hi ha molta gravetat també tenim problemes amb el temps, també tenim problemes amb la definició de l'espai...
Uh-huh.
No és senzill, eh? Ens estaríem ficant en un fregat encara més gran. I això, per començar, que hauríem de poder-ho generar, que no és una opció.
D'acord, així que, per tant, això, aquesta part ens la traiem del cap.
Aquesta part fora. A la Lluna tot és un tema més aviat de... aprofitar recursos, maximitzar possibilitats i construir alguna cosa que d'alguna manera pugui perdurar, que pugui persistir en el futur sense un manteniment excessiu, sí que serà en relació als estàndards que tenim a la Terra, però que no sigui descabellat, que dintre dels costos els beneficis que porti siguin més grans que els costos que genera.
Perquè una pregunta, Pau, ara pensava, clar, a la Lluna que té aquestes, bé, que això ho podem veure amb el telescopi, té totes les marques deixades pels meteorits, que
sí.
També han caigut. Clar, aquí tenim una atmosfera i tenim tota una sèrie de gent que vigila, però,
sí,
però clar,
sí.
Allà també suposo que t'arrisques a que et caigui al cap i no tens gaires opcions, no?
Aquesta és molt bona perquè d'aquesta sí que no ens en podem protegir. Què fem contra micrometeorits? Un escut, però un escut que realment no sabem fins a quin punt serà efectiu. Ha de ser un escut que pugui deflectar els micrometeorits, és a dir, els que són més petits sí que siguin potencialment aturables, però com et vingui una pedra gran, ja li pots fotre escut, ja.
No servirà.
Vull dir, si viatja a 6.000 km per hora, a 10.000 o 30.000 km per hora, que són velocitats que ens podem trobar fàcilment a l'espai...
No el pares.
Se'n portarà per davant.
Tot el que has fet, allà queda.
Sí.
Que, vull dir, perquè clar, són coses a les que no hi caus quan tu mires aquesta part més de ficció, però que clar, que també hi són, és un risc.
I clar... Quina és la contrapartida? No? Com podríem fer-ho? A la Terra tenim bateries antiaèries.
Uh-huh.
Alguna cosa tipus bateries antiaèries? Potser sí. Ara sé que hi ha molta gent que deu estar pensant en les típiques torretes làser de les pel·lícules de ciència-ficció. Jo no pensava tant en això. Pensava en alguna cosa més balística, més explosiva, però bé, qui ens diu que no en un futur? Això també seria necessari.
Clar.
Però fixeu-vos com una cosa que l'altre dia vam plantejar, com posar indústria a la Lluna o fer anar a la Lluna. Sí, clar, es pot fer, i tant, i tant. Ah, espera't. És molt més complicat del que podíem pensar.
I tant, sí. Perquè clar, allà també, vulguis que no, encara que hi estiguéssim de pas, no? Que deies, Pau, que si s'hauria de viure aquí, en tot cas estar-hi a un temps X, no? Com passa amb l'estació espacial internacional.
Exacte, una cosa similar.
Clar, per exemple, tot el que són, dèiem l'aigua, però clar, els cultius, el menjar, clar, tot, hi ha una part mínima de supervivència que te l'has d'anar generant allà, perquè si no, no la pots anar portant d'aquí.
Exacte. Hauríem de trobar una manera de mantenir, clar, una font d'aigua no la trobaríem, perquè hi hauria d'haver aigua al substrat, que és una cosa que la Lluna semblava que hi podia haver, després es va desmentir, ara tornen a no tenir-ho clar. Si a la Lluna hi ha un substrat on puguem extreure aigua, el problema més gran l'hem solucionat.
Clar.
Perquè podríem obrir pous. Jo obro un pou a la Lluna i ja està, i ja tinc aigua. Ara, si no n'hi ha, llavors sí que no hi ha manera de generar una font constant d'aigua.
Uh-huh.
No pots generar aigua. Pots fer alguna reacció, sí, amb hidrogen i oxigen que et pugui generar aigua. Aigua que després també hauràs de mineralitzar. Perquè si ara bevem... No ho provi ningú, sisplau. Però si algú es pren aigua destil·lada, es deshidratarà.
No fa l'efecte que hauria de fer.
No fa l'efecte que hauria de fer. Tindrà unes cagarrines brutals i es deshidratarà. No podem, no n'hi ha prou. O sigui, encara que poguéssim generar aigua no és suficient. Aquesta aigua s'ha de mineralitzar, s'ha de potabilitzar, i això és un procés costós.
Clar.
Així que és estudiar què ens surt més a compte. Generar aigua i mineralitzar-la, transportar aigua, tenir a la gent prou poc temps com perquè la necessitat d'aigua sigui suficient com perquè se la portin de casa. M'explico, o sigui, imagina't que ara agafes una llançadora un dematí i els dius, bé, ara estarem 2 dies de viatge fins a la Lluna, heu de portar el casco, el mono, la resta ja us deixem nosaltres,
i
10 litres d'aigua. Sí, però
sí, així.
Una motxilla amb 10 litres d'aigua, i tu què portes? Tu portes la teva aigua. Això seria una solució. Ara després et queden els meteorits, els residus, l'energia, el transport de la producció...
Clar, perquè també el viatge... Què trigaríem, 2 dies? O què trigaríem, anar a la Lluna actualment, Pau?
Posem que un dia i mig.
Un dia i mig,
realment. Tenint en compte la millora que hem tingut en els coets, que això també n'haurem de parlar, perquè aquest Nadal es va llançar l'SLS, que és el nou coet de les missions Artemis, que és més potent de lo que eren els Saturn V, els que van portar les missions Apollo. Això és una millora. És una millora en seguretat, és una millora en practicitat, i al final és una millora tecnològica. Tenim molts més recursos per treballar sobre l'espai. El fet de que sigui molt més complicat és bo i és dolent, perquè el que els astronautes de la missió Apollo podien solucionar a bord amb una màquina simple, hi haurà problemes de les missions Artemis que no es podran solucionar a bord de manera fàcil.
No? Per què? Perquè és tot més tecnològic o més...
Clar, jo em poso l'exemple clar d'una ràdio de làmperes, ja que estem a ràdio, no? Doncs una ràdio de làmperes o una ràdio de transistors.
Ja. Yeah.
Una ràdio de làmperes no sona. Li canvio la làmpara. I si li canvio la làmpara i no funciona, doncs el problema serà de cablejat. I jo vaig a buscar el cablejat. O, vull dir, el nombre de components que fallen és,
són menors,
és menor.
Clar, pas.
I el coneixement que has de tenir per substituir-los és menor. En el moment en què tu tens un circuit integrat, clar, sí, pots canviar el circuit sencer, però a vegades et costarà saber què és aquell circuit el que has de canviar. El coneixement per canviar aquest circuit... la complexitat augmenta, la formació dels astronautes ha d'augmentar. Els astronautes llavors eren superherois carregats de testosterona que portaven corvets, i sí, efectivament, estaven molt en forma i eren molt intel·ligents. El que passa és que ara ens cal el doble que tot això.
Clar.
Perquè ens cal gent que estigui molt més preparada, que sigui molt més multidisciplinar, i que el treballar sota pressió dels astronautes de llavors serà una broma al costat de la pressió sota la qual hauran de treballar els astronautes d'ara. No perquè la feina que feien ells fos menys complicada, al contrari, els riscos que assumien eren molt més grans, sinó perquè el grau de complexitat dels problemes als que s'enfrontaven eren menors per tecnologia. I ara tot això és... ha augmentat exponencialment.
Clar, perquè veiem moltes vegades que, això, torno a la ficció, perquè clar, són els referents que tenim, sí, perquè hem viscut tantes missions espacials com per poder-ho saber, no?
És jove el tema de l'exploració espacial.
Doncs clar, de coses que, i avui en dia amb altres camps ja passa, no?, que en remot es poden arreglar, però clar, aquí quan estem parlant d'una missió tan lluny, entenc que els astronautes quan surten s'han d'arreglar ell,
el
no?
El mòdul de remot també pot fallar, eh? I el mòdul de remot que falli és un problema gros, molt gros, però requereix uns recursos per part de la tripulació per solventar aquest problema. Llavors, la formació que abans es feia, hi havia una formació mecànica molt important, hi havia doncs una mica el rotllo MacGyver de tens aquests recursos, algú t'has d'inventar...
Sí.
Tot això també es treballa. Com maximitzar, com trobar diferents tipus de solucions amb recursos finits. Ara, aquests recursos no són tan finits, però la manera de treballar-los és molt més complexa. Llavors, els astronautes han de fer... evidentment, les tripulacions, no tothom ha de saber fer-ho tot, més faltaria. Hi ha gent que està especialitzada en diferents sectors. Doncs tu has de trobar algú que sigui un crac de l'electrònica, o si no és un crac, que tingui els coneixements suficients com per sortir del pas amb una màquina d'aquesta magnitud. Has de tenir algú que sigui un bon pilot, que sigui no només un bon pilot, sinó un pilot espectacular que et pugui pilotar quan només un motor funciona.
Bueno, i un pilot d'un tipus de naus que no són les habituals, perquè clar, tu pots dir, mira, pilots m'invento, no?, de cotxes o etc, hi ha més on buscar perquè més gent ha provat, però clar, aquí també això és molt reduït.
Sí.
I clar, entenc que treballen amb simuladors a l'hora de fer, però no tens moltes oportunitats de provar-ho quan et llencen a l'espai. O sigui, clar,
o sigui, de fer-ho en viu, una oportunitat. Llavors, tot es fa amb simulador. El simulador és una eina excel·lent. I, de fet, el simulador ja es feia servir a les missions Apollo. No estem parlant del mateix grau de simulació, però era una simulació al cap i a la fi, i per ells era el seu entrenament. I els hi va servir per moltes situacions. En el cas de les missions Apollo, hi ha un moment molt crític, que és en el qual hi ha dues càpsules allà dintre. Una és el mòdul de control, que en el cas de l'Apollo 11 era el Columbia, que és la nau típica aquesta que té com la càpsula triangular a dalt, un tros més allargat i el propulsor, i després hi ha la nau amb potes, que és l'Àliga, en el cas de l'Apollo 11. Aquesta nau, teníem la nau de control a sobre de l'altra nau, de manera que el motor quedava tocant la part superior de la nau amb potes. D'aquesta manera, la nau amb potes no era accessible, però no només no era accessible, sinó que el motor de la primera no era practicable. Què s'havia de fer? Desenganxar-les les dues i, flotant per l'espai, donar la volta a una nau...
Mare meva!
I enganxar-la amb l'altra.
No se'ls havia acudit res més fàcil que això?
No, això era el més pràctic, perquè quin era el concepte de la nau amb potes, de l'Eagle? Una nau minimalista,
clar,
amb parets de paper de plata. Lo just, just, just. Pesos mínims, seguretats mínimes, tot perquè fes l'única funció per la que estava dissenyada, ocupant el menor espai i amb el menor pes i energia gastada possible. Llavors, això ho entrenaven amb simulador, un simulador de docking, d'enganxament de lo que és una vàlvula amb l'altra, que es pugui fer el que es diu airlock, un bloqueig que permeti que l'aire entri d'un costat a l'altre i no hi hagi pèrdues, i que els astronautes puguin estar en els dos habitacles. Avui dia l'entrenament potser ja no passa per aquí, però té altres reptes.
Clar. La missió Artemis, a l'hora de triar els astronautes, tu de fet ara ens ho avançaves una mica, Pau, ens explicaves que clar, cal gent amb un tipus de formació específica. Clar, qui s'hi presenta? És a dir, perquè clar, tots, quan som petits, jo ara pensava, no? Diuen, què vas dir? Vull ser astronauta, no? No penses en tot aquest altre apartat, possiblement molt més tècnic, molt més...
Jo ho vaig estar mirant, perquè em feia gràcia, va sortir la convocatòria, per començar que no tinc edat, era un mínim de... Em sembla, quan ho vaig mirar no tenia prou edat i necessitaves una experiència laboral mínima que per la meva edat no podia
tenir.
Complir.
Però en quin sector?
A part d'això, en un sector tècnic relacionat tangencialment o directament amb el món de l'astronomia. Un biòleg és tan vàlid com un físic per volar en una nau espacial, sempre i quan el propòsit de la missió ho requereixi. Hi ha missions que seran astrobiològiques i hi haurà missions doncs, que realment seran astrofísiques. Què necessita una persona que hagi de ser astronauta? Per començar, un cos que estigui a l'alçada, un cos que estigui en molt bona forma, que no tingui problemes de vista ni d'oïda, cosa que em descartaria a mi ja directament per les dues vies. Has de tenir una oïda perfecta o operable a perfecta, una vista perfecta o operable a perfecta, una capacitat física formidable, és a dir, riu-te'n tu de les proves dels bombers. Els astronautes necessiten... tenen una exigència física molt més elevada. Després, aquí entra la capacitat mental. Memòria selectiva instantània. És a dir, imagina't ara tu, una de les proves que explicava la... no recordo el seu nom, ara quedaré molt malament, però hi ha una astrònoma de León que la van agafar per...
sí, és veritat.
Per ser
tampoc, ara el nom no te'l puc dir.
Substituta d'astronauta, sí. I ella explicava en un podcast també que una de les proves que els hi deien era... els hi començaven a dir una seqüència de números a diferents velocitats, amb un ordre aleatori, s'imaginen, no? 6, 8, 43, 64, 72, canviant la intensitat, i després els hi feien, sense que ells poguessin apuntar res, repetir aquesta seqüència en ordre invers.
Mare meva!
I la seqüència podia durar 6 nombres o 40 nombres, però no es podia fallar. L'examen eren 12 hores. Hi havia proves de memòria, proves d'agilitat mental, d'enginy, de pensament lateral. Pensament lateral és molt important en una persona que s'ha d'apanyar amb el que té. Vull dir, un astronauta és una persona formidable en molts aspectes. Busquen l'excel·lència de la societat. Persones que siguin polivalents, i no només polivalents, sinó formidables en la seva polivalència. És una cosa que està a l'abast de molt poca gent. Molta gent ho pot intentar, molt poca ho pot aconseguir. I el procés de selecció és prou estricte com perquè sàpiguen que s'estan quedant amb persones preparades per fer la feina. Així que, a vegades, sembla que hi ha gent que pensa que els astronautes, doncs, no deixen de ser militars glorificats.
Sí, sí. No?
Gent que té una formació d'acord amb un país i diu, mira, tu, astronauta. No. Un astronauta és una persona que té uns recursos personals elevadíssims. I tot això s'hi ha de sumar que si tu ets un crac però no pots treballar en equip, no pateixis, que astronauta no seràs.
Clar.
Astronautes requereixen habilitats socials, també, que han d'estar maridades amb totes aquestes habilitats.
Realment, és, hi ha pocs. Vull dir que trobar les persones...
Sí, sí.
És complicat.
Perquè fins i tot, si ara no te'n vas a persones amb perfils de tan altament funcionals, que on és fàcil trobar problemes de socialització, si te'n vas a persones amb un perfil funcional normal, persones de cada dia, trobem molta gent a la que li costa tenir relacions socials saludables i poder treballar en equip, poder treballar...
I sota
pressió.
Clar, estem parlant d'una situació que no és fàcil. Pressió física, pressió mental...
Exacte.
No?
O sigui, realment estem... És com si tu agafes i dius... ostres, jo busco un treballador a la carta, no? Jo necessito que faci això, 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 això... Ah, això no existeix. Espera i veuràs.
Que ja els trobarem.
En convoco 60.000, me'n quedo 10.
Clar.
Segurament de la llista que tenia per escollir final serien 50 dels 60.000 inicials. Però bueno, el fet que hi siguin ja et diu que si ho busco i l'oferta que proposo és prou atractiva, ho puc trobar.
Molt bé. Doncs per avui hem acabat el temps parlant d'aquestes de la figura dels astronautes, que és el que deies tu. Tenim potser una imatge bastant diferent a la que tu ara ens explicaves, Pau, però que s'entén perfectament que, clar, haver de jugar-te la vida, perquè de fet també te la jugues, per molt que en principi hi ha molta seguretat, les coses poden fallar. I no és el mateix que et fallin aquí que et fallin a no sé quants
milers de quilòmetres. A veure, amb un avió tens el 99% de possibilitats d'aterrar, amb una nau especial, si arribes als 50, ets afortunat.
Fantàstic, doncs Pau Bosch, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres.
Adéu, bon dia.